per recollir diners pels infants desafavorits del seu país i oferir educació a aquests infants que no poden permetre-s'ho, ja que bueno, allà a Nigèria, segons les dades, hi ha més de 10 milions d'infants sense escolaritzar. Llavors, aquest noi, en Tunde Onakoya, està buscant el seu nom, és, a part de jugador d'escacs professional, activista, molt conegut al seu país, i, de fet, no ha batut aquest rècord en solitari perquè les condicions de l'organització Guinness World Record indiquen que qui vulgui fer-ho ha de tenir el mateix contrincant tota l'estona. Per tant, ha sigut ell i un altre noi que es diu Sean Martínez, un campió d'escacs nord-americà. En fi, Martínez, de fet.
I, perdona, has dit com va quedar la partida?
Doncs mira, això no sé qui va guanyar.
Home, perquè jo crec que sí, també et dic que no és
important. Crec que no era important.
Més important és important seria les hores, suposo.
Però al final, si acabes en taules, saps? 52 hores després.
Sí, tela.
Vas a trobar una altra persona que estigui igual de boja que tu per fer-ho, perquè...
Els escacs estan molt bojos, eh?
Sí.
Els encanta.
La qüestió important, com ho van fer per mantenir-se despets durant 58 hores seguides? Llavors, el que he dit, per cada hora de partida feien una pausa de 5 minuts i aprofitaven per anar al lavabo, menjar o parlar amb la gent que estava al voltant, perquè durant gairebé els 3 dies que va durar aquesta partida van estar acompanyats de gent que els animava tota l'estona, amb crits, aplaudiments, o sigui, va despertar molt de furor.
Com també... si fos una marató, no? Vinga, va! Vinga.
Sí, sí, sí. També hi havia música en directe i ells anaven ballant enmig d'aquests 5 minuts que tenien de descans. Es va muntar tota una festa al voltant. La gent els hi portava a menjar, en fi, va ser tot un esdeveniment, la veritat. Fins i tot es va retransmetre online per Twitch i així els seguidors de Nigèria també ho van poder anar seguint. De fet, només en les primeres 20 hores van recaptar 22.000 dòlars.
Déu-n'hi-do.
I fins i tot el president de Nigèria l'ha felicitat per Twitter. Vull dir que és un personatge molt important. En fi, ara el tenen com tot un heroi al seu país, i normal, perquè he vist vídeos de com estava jugant quan havien passat 54 hores i feia una cara cansat, pobre, que ja no sabia on posar-se.
És que tot eren ulleres, més que ulleres.
Era com que anava movent el cap per despertar-se i perquè no se li tanquessin els ulls,
sí, sí,
saps?
Sí. Això ho he fet sembla... jo de la redacció.
Sí. No dormia en 58 hores, eh?
Aquí ens hem posat palillos als ulls. Sí.
Això ho fan algunes cultures, eh? Agafen les pinces de la roba i se les posen entre les pestanyes i a dalt perquè no s'adormin estudiant. Corea.
Fort.
Sí, sí.
L'Olma CPBA a destrossar-nos.
Sí, 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 sí.
Ho fan, eh? He vist documentals.
He vist vídeos també de com va acabar quan van arribar a 58 hores i és molt emocionant, tothom aplaudint, ell plorant, comença a plorar. En fi, tot un esdeveniment. La veritat és que és molt maco de veure, si voleu mirar els vídeos a Twitter o que estan penjats.
Sí, està molt bé.
És molt xulo. Al final van recaptar 62.000 dòlars. Sí,
Déu-n'hi-do.
Molt bé.
Déu-n'hi-do. I tot sigui per una causa justa.
I tant.
Escolta'm, 5 minutets ja i encendrem la tertúlia d'avui amb la Judit Casellas, amb en Xavi Torrents, amb l'Àngel Miret. Abans, però, Rafa, anem de compres?
Una mica, va.
Vinga. Vinga, va, que anem cap a Capbravo.
Capbravo, on no trobareu croquetes...
Mira, defectuoses.
Defectuoses. Les trobareu totes. Voleu perfectes,
bones
meravelloses.
Bones croquetes de ceps.
Boníssimes.
Doncs cap a Capbravo,
sí senyor. Capbravo, la companyia de supermercats de referència a Catalunya, 65 anys d'història, els degans dels supermercats de casa nostra.
Sí, 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 sí,
3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Podem treure la cabra a passejar per encetar la setmana?
Vinga, va.
Si la tenim per aquí...
Sí, sempre en saluda.
Se la veu una mica... Ai, no la trobo... Serà del Barça. Saps què vull? Mira, escoltem el...
Crec que ha estat...
Clarament és una cabra culer.
58 hores jugant escacs.
Escacs amb aquest senyor de Times Square. Botigues de nova generació a Capbravo, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Ja sabeu que cada setmana us en regalem una cistella a Capbravo.
Sí.
Una fantàstica cistella. En aquest mes especial per esportistes. I trobareu el flox de cibada, l'oli siurana, que és meravellós, l'isotònic de llimona, suc de taronja...
Eh? L'oli siurana.
també va bé pel cutis.
Sí, pel cabell. Sí.
I pel cabell, també.
Mira, la Laia Estrada pot fer servir aquestes coses i així s'estalvia aigua. Barretes de cereals amb xocolata i nous sense closca, les productes d'higiene també personal i, evidentment, avui també és el dia Xavier Pastor, tenim el la pasta...
Ah, clar, avui ve l'estudi.
Xavier Tauró, Pastor, integral. Et vaig dir que l'altre dia me'l vas trobar comprant.
Sí.
Però estava comprant pasta o no?
És que va ser...
S'estava comprant ell mateix.
Va ser en un lloc on no portava encara res. A la...
Perquè allà genera un forat negre, eh?
Ara, ell portava...
Si Xavi Pastor compra pasta de Tauró...
Sí, és una...
Es genera...
És una d'aquestes paradoxes que pot acabar en l'univers.
Exacte.
Com en Regreso al Futuro. És com trobar-se amb si mateix, saps? Una cosa... En fi, doncs tot això ho tenim per sortejar. El sorteig el farem aquest divendres, evidentment. Però cada dia us portem una pregunta per jugar amb vosaltres.
Vinga.
Jo ara només tinc una cosa entre sella i sella. Ui. Perquè tenim, doncs, a tocar Sant Jordi. En un regne de llegenda, però també prou real, passaven gana i penúries, camperols i artesans, els pocs diners que tenia el rei havia de pagar. Ja tenim a tocar Sant Jordi, és demà mateix, aquí tothom, doncs, una mica, com dir-te, preparant-ho tot per fer aquesta programació especial.
Està a la casa?
Des del carrer.
Oh.
Bueno, vull,
a
casa vull.
Jo avui no dormiré, faré com el jugador d'escacs.
No? Pots anar a dormir allà.
Pures.
Saps què vull dir? Amb un sac de dormir i mira, ja t'aixeques allà i cap problema. Dia Mundial del Llibre és demà, per si no ho sabeu, perquè parlem molt de Sant Jordi, però justament coincideix amb el Dia Mundial del Llibre promogut per la UNESCO. És per això que, doncs, també és un dia especial, l'intercanvi de roses, regalar llibres, etc. Què us he d'explicar de Sant Jordi? A més, regalar roses és el més significatiu, també de les més significatives d'aquesta festa. Sant Jordi, recordem, segons la llegenda, va salvar la seva princesa matant el drac de la sang del qual va brotar el rosalet, etc.
Llibres i roses.
Llibres i roses, el Sant Valentí català.
Quin resum més preciós.
Mira, la pregunta que jo us faig... Clar, aquí tothom espera Sant Jordi, doncs amb moltes ganes, ho celebra amb moltes ganes, és una festa preciosa, però a mi una cosa que em crida molt l'atenció...
Ai, a veure... Ai, Joan, m'assessores a mi.
No, l'altre món, tranquils. És, per què no és festiu? Sempre m'ho he preguntat.
Doncs sí, perquè hauria de ser, a part de l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre i 23 d'abril, si és el dia més bonic.
Jo estic en contra.
Mireu, ara mateix s'ha establert aquí el debat que jo vull establir amb els oients. La pregunta d'avui és... Deuria ser festiu Sant Jordi?
Evidentment.
Voleu que sigui festiu Sant Jordi?
El bo de que no sigui festiu és que Barcelona no s'emplena tant.
Parla vostè, calla vostè. Com?
Que el bo que no sigui festiu, és a dir, que sigui un dia laboral, és que si tens la sort, per exemple, com nosaltres, que estarem fent el programa al matí, bueno, durant tot el dia, però durant el matí, no hi haurà tanta gent com si fos un dia festiu, perquè algun Sant Jordi que ha caigut, recordem, el penúltim, o l'any passat va caure en diumenge.
I no es podia caminar.
No es podia, a mi, una marejada.
Sí.
Una cosa...
Estan venint cap a mi, Rafa? Ho has vist o no?
Sí, de cop
no ho sé. Jo, o sigui, és que jo, en aquest sentit, en el sentit de que sigui més... doncs més accessible, diguem-lo així, ho veig bé. Però m'estranya que un dia que tothom espera tant,
no només,
celebra
Rafa,
tant...
Jo crec que la màgia és que en aquelles pauses laborals vegis a gent anar a comprar el llibre, anar a comprar la rosa, una mica atrafegats. També hi és aquí.
A tu t'agrada aquest concepte?
No, soc molt neoyorquí.
Sí.
Jo prefereixo caminar tranquil·lament.
Veus?
A veure, que sempre hi ha... O sigui, a vegades ens pensem que Sant Jordi només es fa a Barcelona, a qualsevol altre lloc.
No.
Es fa Sant Jordi i, per exemple, jo crec que preferirien que fos festiu, perquè no són llocs
plenes. Montblanc és festa, suposo.
Sí.
Montblanc és festiu.
Una cosa, Rafa, Joan, us volia preguntar abans, us ho pregunto ara, jo soc molt clàssica.
A veure.
No sé, tu, Judit, però demà tindrem rosa, perquè espero que arribeu amb roses.
Cada any teniu rosa la gent del meu equip.
Molt bé, gràcies. Rosa,
No per res.
La vull de color vermell.
Ja ho he dit. Ja ho he dit. En José també tindrà rosa, evidentment.
Bien, toma.
Sí, és la niñita de nuestros ojos.
Sí. Per contestar... Rafa, fàcil.
Sí, si us plau, respostes a aquesta pregunta que us formulem avui. Deuria ser Sant Jordi festiu? Doncs mireu quin debat s'ha establert d'aquí en un moment de manera espontània. Vosaltres què opineu? Respostes al 663-99-30-62. Respostes, missatges de veu, missatges per escrit. Us volem llegir, us volem escoltar. I d'aquesta manera participant amb nosaltres, recordo el número 663-99-30-62. Divendres que ve entrareu en el sorteig d'aquesta magnífica cistella Capravo.
Doncs vinga, va, nosaltres, com deia la Olma, programa especial demà per Sant Jordi. Ens trobareu allà a la gent de Ràdio Estel des de 4:15 del matí fins a 6 de la tarda. Res, escoltem una miqueta de Sant Jordi i de seguida tornem amb Tertúlia Política amb Judit Caselles, Àngel Miret i Xavier Torrents.
Sant Jordi promet al rei que liquidarà el drac, però primer negocia que amb la princesa es vol casar i vol un munt de calerons i de terres per poder continuar. Explotant els vilatans, però ara ja com a heroi nacional. Quan arribi a la cova, una sorpresa es trobarà. I és que la princesa és viva, però amb el drac es vol quedar. Doncs és una bèstia sàvia i de gran sensibilitat. Que es banya el riu cada dia, no pas com el nostre soldat.
Un fàstic, no?
Ja sabeu com acaba la història del pobre drac. Mort amb llança per Sant Jordi, potser no era pas tan sant, però la història és història, perquè algú així l'ha explicat. I ja veureu que en aquesta no sempre s'ha dit la veritat.
Oh, yeah!
Sant Jordi va fotre el camp i es va retirar un convent. La princesa es va quedar amb el drac i tots contents. Va muntar una comuna amb els camperols amagats. I van viure sense rei. I aquest conte s'ha acabat. That's right.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Aquest Sant Jordi deixa't sorprendre per Centre Verd. Descobreix la millor selecció de roses i rosers i tot un munt de plantes i flors que et faran gaudir de la millor de les diades. Centre Verd et desitja una feliç diada de Sant Jordi. Centre Verd a Salt, Girona. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Feliç Sant Jordi amb Centre Verd. Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors, i actuacions en directe, i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
A casa, la feina i al carrer.
Quan anem de festa o al taller.
Parla-me amb el teu accent. Només hem de començar. Aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu. I quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per viure.
Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per viure.
Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. El politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents. Judit Casellas, cap de política de Ràdio Estel.
Vinga, va, doncs iniciem tertúlia política avui sobre la taula, evidentment, les eleccions basques, i ho fem amb Xavier Torrents. Xavi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I també amb Judit Casellas, cap de política d'aquesta casa. Judit, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Eleccions basques, PNB, EH, Bildu, que empaten a 27 escons. El PNB ho fa amb el 35% dels vots, mentre que Bildu ho aconsegueix amb el 32% dels vots, 30.000 vots, més o menys, de distància entre uns i altres. Bildu, que no per separat ha estat sorpresiu el resultat que ha tret, seguit tot plegat dels socialistes, que també aconsegueixen dos escons més, és a dir, arribar en 12 escons al Parlament basc, i després ja les forces més residuals, si m'ho permeten dir així, que és el Partit Popular, Sumar i Vox, que aconsegueix de nou entrar al Parlament basc. Escoltem com celebrava la victòria Imanol Pradales, pel PNB.
Como ganadores de las elecciones trataré de conformar un gobierno que esté formado por mujeres y hombres de solvencia contrastada. Y lo haré porque sus personas, esas personas, deberán dar respuesta a los retos que enfrentará Euskadi en un futuro cercano. Defenderé los intereses de toda la ciudadanía vasca. Una sociedad vasca a la que me debo. Nos debemos por encima de todo.
Era Imanol Pradales del PNB, líder del PNB, dient precisament això, que repetiria coalició amb el Partit Socialista Basc, una coalició que ja era d'esperar. De seguida escoltem la portaveu del Partit Socialista. Abans, però, també en parlava Pello Chandiano, per Bildu.
Hoy el cambio está en marcha y es imparable. Vamos en el buen camino. Esta es la senda correcta. Hemos dado un salto cualitativo impresionante. En los siguientes cuatro años vamos a hacer que este país se ponga en marcha en función de sus capacidades y posibilidades.
Recordem una campanya absolutament marcada les darreres hores per aquella entrevista amb Aymar Bretos a Hora 25 a Cadena SER, on va tornar a sortir a la palestra amb tota la qüestió d'ETA. I ara sí, escoltem Esther Peña, portaveu del Partit Socialista, que donava per fet aquest govern de coalició PNB-Partit Socialista.
Eneco ha sabido encontrar un espacio que hoy coloca al Partido Socialista de Euskadi como el partido político central en este territorio. Los socialistas vascos decidiremos las políticas, los socialistas vascos condicionaremos el próximo gobierno que ponga a los vascos y vascas en el centro.
Aquests són els principals protagonistes de les eleccions basques, Xavier, però per mi el titular segueix sent el que ha aconseguit Bildu amb aquesta victòria històrica. I la gran pregunta és el per què, com arribem aquí?
A veure, arribem per moltes raons. Primer, podem fer, si voleu, perquè ho entenguin millor els oients de Ràdio Estel, comparar-ho amb Catalunya. Per exemple, després de 23 anys que va governar, per exemple, Convergència i Unió, no és que Convergència i Unió perdés les eleccions potser per A o per B, sinó també un partit no dura en un país democràtic tota la vida estar en un govern. Això no passa ni a Catalunya, ni a Alemanya, ni a Suècia, ni a França. Sí. Suècia, per exemple, és un dels països on molts anys van guanyaven els socialdemòcrates, fins al moment que també guanya el Partit Conservador, per exemple. No? O sigui, llavors, és lògic i normal i comprensible que el que passava a Suècia ha passat a Catalunya, arribés passant al País Basc, però encara no ha arribat el moment. Això és el que ens van dir les eleccions d'ahir. Tot i que les enquestes deien que sí, podia haver el primer pas, i dic el primer pas perquè el segon pas ja se sabia que no passaria, passés el que passés, encara que
hagués... Falta el vot per correu.
Sí, però encara que hagués quedat en primera posició EH Bildu, se sabia que el govern acabaria sent del Partit Nacionalista Basc amb el suport dins del govern, en coalició, o des de fora del govern dels socialistes. Per tant, diguem-ne que la societat basca ha fet el que qualsevol altra societat democràtica, diguem-ne, no? I per això, doncs, bueno, tenim això. Ara, dit això, Què s'ha vist? S'ha vist el que podria ser el canvi, diguem-ne, polític d'aquí 4 anys. El canvi polític en el següent sentit. Euskal Herria Bildu ha pujat molt a el que seria, diguem-ne, tota la part de Guipúzcoa, que és el, podríem dir, el principal feu que té Euskal Herria Bildu, però també ha quedat primera en un lloc que en principi no era tan versemblant, que seria això, que és Àlaba. Pensem que Àlaba és el territori històric més castellanoparlant de lo que els propis bascos anomenen comunitat autònoma basca, i fins al punt que el Partit Popular i Vox van acabar la seva campanya electoral justament allà, pensant que allà traurien més vots. Però precisament a Àlaba, això és un canvi que potser a Catalunya no li donem tanta rellevància, però jo sí li vull posar èmfasi. Justament que hagi guanyat Bildu a Àlaba, això indica un canvi cap a d'aquí 4 anys. I, òbviament, la peça grossa que ha tingut el Partit Nacionalista Basc, que és la que ha fet que no quedi en primera posició Bildu, és Vizcaya. I Bilbao i tot el que hi ha al voltant de la ria, diguem-ne, en el cas d'allà.
Tot i això, insisteixo, per fer-nos una idea de com funciona allà, tot i les diferències de població en circumscripció, cada circumscripció, és a dir, Vizcaya, Guipúzcoa i Àlaba, s'enduen 25 diputats.
Sí, això ho van fer històricament perquè justament no volien deixar enrere Àlaba. És a dir, el que teníem por en el començament de la transició democràtica és que territoris més euskalduns, com pugui ser Guipúzcoa o pugui ser Vizcaya, allà doncs, tinguessin força els partits, diguem-ne, que ells en diuen abertzales, però deixessin Àlaba enrere i, per tant, fos un problema social, de cohesió social, a mitjà i llarg termini. Per evitar això, van justament pensar que tinguessin aquesta, diguem-ne, rellevància àlaba que no tindria pel pes demogràfic que realment té, no? I bé, jo crec que ha sigut una bona jugada. Què més podem incidir, que explicaria no només perquè Bildu ha pujat tant, és el millor resultat històric que té Bildu. Bildu, i si agafem, diguem-ne, partits predecessors que han estat embrionaris, no, si no de Bildu, almenys sí de Sortu. Diguem-ne, no? L'antiga Herri Batasuna, que recordem que en aquell moment legitimava el terrorisme d'ETA. Doncs bé, el que ens està explicant és que la ciutat basca ha canviat. Que quan es va treure el tema d'ETA en la campanya electoral, això va afectar altres partits, però no tant els electors que voten a Bildu actualment. I no van afectar sobretot els joves. Els joves, i a mi no m'agrada que això passi, perquè m'agradaria que hi hagués memòria democràtica i que hi hagués, diguem-ne, memòria històrica del que ha passat en un país i una societat. Però els joves ja no veuen a Bildu com ho veuen els majors de 50 o de 40 anys que la veien lligada a una banda terrorista. Això, ja, de fet, hi ha un fenomen semblant ha passat a Irlanda del Nord. Els joves no veuen el Sinn Féin, diguem-ne, en aquesta línia, diguem-ne, o els més joves, o a Irlanda mateix, no? Llavors, el que està bé és una, diguem-ne, una normalització com a societat, però que no hem arribat encara a aquest punt. Jo crec que aquest punt arribarà potser, i dic potser perquè ningú és profeta, i menys en una terra que no és la teva, potser d'aquí 4 anys si es reuneixen 2 condicions. Una, que finalment Bildu quedés abans que el PNB, justament per això, de la mateixa manera que a Catalunya ha hagut, diguem-ne, alternància política, de la mateixa manera que l'ha hagut a Espanya, i de la mateixa manera que hi ha un qualsevol país democràtic, per tant això, a hores d'ara no ha passat, però l'altra és que ja per fi, tot Bildu, i no només una part, per exemple, la gent que ve d'Aralar, com el diputat Jon Iñárritu, diguin no només rebutjo el terrorisme, sinó que diguin condemno el terrorisme d'ETA. I aquesta paraula, condemno, la diu un diputat de Bildu com Iñárritu, però no ho diuen altres polítics de Bildu.
Recordem, el dia que això passi... Recordem que s'ha d'explicar i s'ha explicat molt bé arreu de l'estat espanyol, a parer meu, que Bildu no només ve de Batasuna, ve de Sortu, ve d'Aralar, que sempre Aralar ha condemnat la violència,
i ve d'altres forces... Escol Cartasuna, d'un lendacari que va haver en aquell moment, ve d'això. Però no ho neguem, el principal, diguem-ne, trasfons. Venia, el principal partit que Sortu sí venia d'arribar a Tassuna. Però ha aconseguit això. Per exemple, Podemos, que en el seu moment va guanyar dues eleccions generals a Euskadi. És que aquí no ho sabe, potser no ho sabem, vull dir, potser nosaltres perquè estem més avançats en el món dels mitjans de comunicació, però Podemos, que va guanyar el País Basc, que va quedar en primera posició en dues eleccions generals, resulta que ha desaparegut del mapa. Per què? Doncs perquè els seus votants, un gruix importantíssim, per no dir tot, han anat cap a Bildu. Tot això s'explica per aquestes raons. I fixeu-vos, i per acabar, Pello Ochandiano no diu som l'esquerra independentista, que és, per exemple, el que diu aquí Pere Aragonès, Esquerra Republicana. Ell el que diu és som l'esquerra sobiranista. I això permet explicar perquè té votants que no són independentistes, però sí voten a Bildu.
I recordem també Otegi, que en campanya electoral va dir allò de per guanyar la independència del País Basc hem de ser a les institucions i encara no hi som a les institucions. Àngel.
És difícil. És difícil veure des d'aquí les dinàmiques del País Basc. Això és la primera consideració. Jo he viatjat bastant al País Basc per una sèrie de circumstàncies familiars. He estiuejat molts anys, molts, a tocar de Sant Sebastián, i em sorprenen molt aquests resultats. I parlant amb amics del Partit Nacionalista Basc que tinguen allà, doncs encara em sorprèn més tot l'entramat. Jo tinc el País Basc, i sobretot l'àrabe, com un espai, diguem-ne, extremadament conservador. Els que
la societat basca és tradicionalista.
És tradicionalista, esclar. Sí. Aleshores, a mi aquests resultats em deixen parat. I, per tant, no és que jo vulgui extrapolar la meva estranyesa davant de tothom, segurament hi deu haver analistes que ho deuen veure molt millor, però jo no deixo d'estar parat, per exemple, d'aquest resultat magnífic de Bildu. No l'entenc. És a dir, la societat basca, perquè Bildu, amb tota... No, és un partit socialdemòcrata. Jo interpreto les polítiques de Bildu com polítiques d'esquerres. No sé si dir d'extrema esquerra, però en tot cas d'esquerra molt avançada. I em sorprèn molt que la província d'Àraba, doncs això, hagi tret aquests magnífics resultats. No ho acabo d'entendre. Més aviat, la sensació que jo he tingut sempre en el País Basc, insisteixo, en un espai vacacional, i que, per tant, no sé si és representatiu del poble, però en el que jo estava era una expectativa molt impactant davant, per exemple, de la posició catalanista que teníem grups de famílies catalanes del País Basc. No diré d'hostilitat oberta, com et pots trobar doncs, a Burgos o a Sevilla, però sí de molta estranyesa. I, per tant, no sé interpretar massa bé aquests resultats. El Xavier ha apuntat algunes claus que a mi em sembla que són evidents, però hi ha alguna cosa que es mou dintre del País Basc que jo no acabo d'interpretar. Una és, jo crec que és potser la més evident, el cansanci, és a dir, quan un partit governa sempre, acaba ocupant totes les institucions, vulguis que no, d'una manera o d'una altra, no diré que hi hagi corrupció, però sí que hi ha, segur, un cert amiguisme, tu ets el militant, tu ets el que mantens, i jo, en canvi, sóc d'un altre vessant, i, per tant, sobretot de cara als joves, doncs hi ha necessitat de canvi. Aquí a Catalunya, aquests dies, hem vist com els joves, i sobretot els homes joves, són els més conservadors, els més antiindependentistes i els més antifeministes. És a dir, quina sorpresa! Tot al revés del que pensàvem fins ara. Aleshores, vol dir que la joventut actua a vegades simplement de rèplica en allò que veuen en els grans. I, per tant, estic convençut que aquesta és una part de l'explicació. No tant jo sóc molt d'esquerra, jo sóc molt sobiranista, jo sóc molt independentista al País Basc, sinó que jo em revolto amb la tesi contrària, de la mateixa manera que aquí a Catalunya, com que els meus pares tots són del procés i la meva mare i el meu pare són feministes, doncs ara resulta que la meva rèplica en aquest món que em posen al davant i que ara jo hi he d'entrar és que em torno conservador. Per tant, aquesta és, insisteixo, la meva estupefacció davant del que està passant al País Basc. Les altres són anàlisis que el Xavier ha fet molt bé i que jo no puc aportar més que una última reflexió que li faria a alguna persona que hi hagués aquí del PP. Intentar governar Espanya, ja no dic formar una majoria al Congrés, sinó intentar governar Espanya quan el principal partit que té voluntat de governar, a part del Partit Socialista, és el Partit Popular, i té aquests resultats, molt bé, han pujat un diputat, felicitats, catastròfics per un partit que pretén tenir govern, o aquí a Catalunya el que les enquestes avancen, és inconcebible. Tu no podràs governar. Podràs formar algun dia una majoria, segurament, al Congrés de Diputats. Però podràs governar, diguem-ne, contra, perquè la posició del Partit Popular és contra el Partit Nacionalista Basc, és contra Bildu, és contra Esquerra Republicana, és contra Junts, és contra els Comuns. Podràs governar contra tot aquest grup de gent que en dos de les comunitats més avançades des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, resulta que ets un actor irrellevant? Aquesta és una pregunta que s'han de fer ells.
Ara en parlarem de tot això, Àngel, perquè sumar-te ha passat una mica el mateix, però abans, jo crec que s'explicava molt bé, com deia en Xavier, pel vot jove, aquesta pujada a Bildu, i en Galder Sierra fa uns minuts ens explicava també que hi ha un gran debat sobre la sanitat pública al País Basc, i un debat que s'ha pogut consolidar molt bé també una força com Bildu. Lluït, com t'expliques tu aquest gairebé sorpasso de Bildu?
Jo aquí també volia comentar, Joan, que un dels grans guanyadors d'aquestes eleccions també és el PSOE, perquè ara se li aplana molt la legislatura. No diem que ho té guanyat, però sí que per al PSOE són uns bons resultats. Primer, per si acaben governant, no?, el Partit Socialista amb el PNB, i segon, perquè té una legislatura en què ha de fer un Tetris, que ho diem dia sí, dia també, aleshores, per ell, són uns bons resultats. No vull anar a les xifres concretes dels bons resultats del Partit Socialista al País Basc, sinó de cara a la governabilitat d'Espanya, que bàsicament és el principal objectiu de Pedro Sánchez.
I no només, Judit, amb el que deies tu, no només el Partit Socialista, sinó el Partit Socialista, més totes les forces que li donen suport al govern socialista,
totalment,
aconsegueixen el 85% dels vots, que és una barbaritat. És una barbaritat, per tant, consoliden el govern central.
I a més que era una aposta arriscada la de Sánchez, de fer un govern amb el suport de tants de partits diferents, no?, d'arreu de l'Estat. Per tant, jo crec que per ell és una bona notícia, també perquè aquí a Catalunya totes les enquestes donen que el PSC serà el que guanyarà les eleccions. Ja veurem després per formar govern, però aquí també li donen, doncs, uns bons resultats, i que hi hagi, doncs, aquestes eleccions basques seguides d'aquestes eleccions catalanes, i que hi hagi siguin, doncs, una bona notícia per al PSOE, reforça tota aquesta aposta de Sánchez i també té arguments per combatre, sobretot, el Partit Popular, que és el que comentàvem ara, no?, que el Partit Popular està totalment en contra, doncs, de qualsevol força sobiranista o independentista, o com a mínim no s'hi posa...
O fins i tot federalistes.
O federalista.
Està en contra de pràcticament tot el que no sigui l'Espanya centralitzada i, com a molt, un cert nivell de descentralització administrativa.
Totalment. I no oblidem que després venen les europees, també, que sempre, doncs, les europees són unes eleccions que costa que els ciutadans vagin a votar, perquè els hi queden, doncs, molt més llunyanes i no hi ha com aquest sentit, doncs, més de vot, i això també li facilita el camí perquè pugui acabar traient uns bons resultats de cara a les europees.
Veurem, si voleu, en parlem després de les europees, que em resulta molt interessant, però veurem la participació a les europees, perquè jo crec que prendran una miqueta més de força, si més no a casa nostra, pel factor pagès.
Que tindrà una mica més de força.
Sí, jo crec que la pagesia aquest any ha posat molt de relleu què implica la política europea i de quina forma directa ens empenya a nosaltres en el nostre dia a dia. I jo crec que agafarà una mica més de força tot plegat.
Sí, el problema és que les últimes europees, si no vaig equivocada, van coincidir amb unes altres eleccions, no sé si eren municipals, i aleshores això també facilita que els resultats de participació siguin alts, perquè si has d'anar a votar, doncs, per unes municipals, ja si tens la papereta allà, dius, doncs ja està, ja voto, no?
Sí.
Però sí que és cert aquest factor del vot de la pagesia i que hagi imposat a l'agenda mediàtica que les polítiques europees són importants, que no és com queden doncs, a quilòmetres de distància i jo perquè haig d'anar a votar a les europees, si total no entenc ni què voto, no? Crec que sí que és un factor molt rellevant. Veurem, però, aquest fet que no coincideixin amb unes municipals, on sempre fa que la participació baixi una mica. És veritat que no és un mes com d'agost o de juliol, però sí que ja estem situats en el juny, que la gent sí que surt més de casa, això sí, però sempre fa...
Però sí, per anar a votar.
Sí, a veure.
Joan, deixa'm que faci una aposta, ja veuràs, molt arriscada.
Vinga, va, rapidíssimament.
No, rapidíssimament. Tothom preveu que guanyarà l'Illa les eleccions.
Sí.
Guanyarà el Puigdemont.
Després parlarem, sí? Després parlarem de les catalanes.
Però guanyar en vots o guanyar en què governarà Puigdemont?
No, jo governar no sé qui governarà, però que guanyarà les eleccions, és a dir, que la candidatura més votada serà la del Puigdemont.
Va, de seguida sí? Parlem de les catalanes. Que
jo crec que no,
Que déu-n'hi-do. De seguida entrem en aquest debat. Abans, però, la Judit, Xavier, ens posava sobre la taula Una cosa que jo també crec, que aquestes eleccions han reforçat el Partit Socialista.
L'han reforçat a nivell de l'Estat espanyol, diguem-ne. A nivell d'Euskadi, sempre les forces, podríem dir, que no són aversales. A vegades guanya el Partit Socialista, a vegades guanya el Partit Popular al llarg de tots aquests últims 40 anys. Però jo volia una mica aprofundir, diguem-ne, en aquesta inquietud que tenia l'Àngel Miret, que deia, bé, jo no sé exactament aquesta sorpresa que ha tingut de per què ha pujat tan Bildu i tal. Jo crec que es pot entendre millor si veiem, per exemple, el lema del Partit Nacionalista Basc era tria benestar, i per què posa tant d'èmfasi el Partit Nacionalista Basc amb el tema més social, podríem dir. Mireu, per exemple, la llei d'habitatge més progressista de tot l'Estat espanyol l'ha fet el Partit Nacionalista Basc a Euskadi, diguem-ne. Podríem dir, inclús, jo m'atreviria a dir, inclús la més a l'esquerra de tot l'Estat espanyol, comptant totes les que han hagut, no? Llavors, per què això? Perquè el Partit Nacionalista Basc ha sabut històricament que, per ser un partit arreplegau tot, com ho era Convergència i Unió aquí històricament, o altres partits, o necessita, diguem-ne, fer algun tipus de polítiques públiques d'altres partits, perquè electors dels altres partits, que tindrien tendència als altres partits, vagin cap amb ell. Llavors, clar, ha hagut un canvi en Bildu, que és el que potser ara Àngel em deia que no acaba d'entendre. A veure, Bildu no és Sortu, tot i que Sortu sigui qui dirigeix Bildu. I això no és contradictori. Sortu, que venia d'arribar a Tassuna, dirigeix Bildu, però, i dins de Sortu fins i tot hi ha gent marxista, directament, o sigui, d'esquerra radical, però Bildu ja és una marca socialdemòcrata. Dins del País Basc se la veu com si fos un partit socialista, com si fos un partit socialdemòcrata. Així se'l veu. I les seves propostes van en aquest sentit. I per això s'entén el rol dels últims anys de Bildu al Congrés de Diputats, que eren impensables antigament, sí, sí. On fins i tot Herri Batassuna ni anava a l'escó. En canvi, Bildu va posar, primer, al Congrés de Diputats a una persona que venia d'Izquierda Unida, o una persona que venia d'Aralar. No va posar algú que venia de Sortu directament com una de les veus més al davant. Llavors, això permet entendre que Bildu ara ha jugat, i per això ha pujat tant, ha jugat a ser sobiranista com el Partit Nacionalista Basc i ser socialdemòcrata com el Partit Socialista. En la qual justament s'ha intentat posar en la centralitat. I per això ha agafat votants d'un i altre lloc. És a dir, que això permet entendre, podríem dir, aquest ascens. I després una cosa que aquí ens ha sorprès i que, si exceptuant els darrers dies de la campanya electoral, jo l'he anat seguint una mica amb el programa d'un periodista amic meu, que és Xavier Lapitz d'Enhaque, si deixem de banda els darrers dies i anem al que feien just després de Setmana Santa, que va començar la campanya electoral, ells parlaven de polítiques públiques. Ara Joan ho ha dit, parlaven de què fer, per exemple, amb el sistema sanitari, amb els hospitals, què fer amb les escoles, amb els serveis socials. I parlant de polítiques públiques, aquí és on el Partit Nacionalista Basc ha dit, sí, sí, és que nosaltres hem construït l'estat del benestar a Euskadi, nosaltres volem mantenir això que hem aconseguit, i alhora Bildu deia, bé, està bé el que heu fet, ara nosaltres volem anar una miqueta més enllà, és a dir, volem que els programes socials arribin a més gent, volem que el sistema hospitalari doncs, hi hagi menys cues, és a dir, el debat no ha sigut en termes de politiqueria, no ha sigut en termes d'ETA, això ha sigut introduït per mitjans de comunicació foranis al País Basc. Però si algú... Jo he anat seguint una ràdio, diguem-ne, que és R. Ratia, que és ràdio popular, diguem-ne, però que no pertany a la cadena... Seria com una ràdio hostel, però de Vizcaya. He seguit R. Ratia, a més, on faig un comentari setmanal allà, i he seguit Enhaque, diguem-ne, que és la televisió en castellà del País Basc. El debat era un altre, el que sentíem des de fora del País Basc. Per tant, això permet entendre que és el resultat històric més alt sumant PNB i Bildu aconseguit mai. O sigui, mai havien sumat tant aquests diputats. Però alhora, entendre una cosa que a Catalunya no s'entén. A Catalunya llavors dirien, pues que facin la independència demà. No, no han fet una campanya electoral dient ni avui i demà farem la independència. Han dit, i ho han dit els dos, Partit Nacionalista Basc i Bildu, han dit, volem un Euskadi sobirà, més sobirà encara, i per tant amb més autogovern, i un Euskadi més social i amb més benestar. Ho han dit els dos partits polítics. Simplement que els bascos havien de triar qui creien dels dos que ho farien millor en aquestes dues línies polítiques. I clar, això és un escenari molt diferent, no el de fa 20 anys o 30, que això està clar que és molt diferent. Fins i tot és molt diferent el de fa 4 anys enrere a Euskadi.
De seguida, responem una mica el que deia en Xavier sobre, i ho posem sobre la taula, però posar una altra qüestió sobre la taula. Abans anomenàvem si ha beneficiat o no el Partit Socialista, el central, em refereixo a Moncloa. Aquests resultats, qui s'han dut? Però, crec jo, la cleca més gran és la vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz. Aconsegueix només un diputat.
Sí.
Un partit de govern,
Sí, Joan, és un fracàs evident.
La fragmentació que ha aconseguit sumar a l'esquerra, ja no al País Basc, espanyola, és molt important. És molt important.
Sí, deixa'm que faci una consideració en relació a una lectura que es fa, veig avui, a molts mitjans de comunicació, i de la que jo discrepo una mica, fixa-t'hi bé. El Partit Nacionalista Basc ha baixat 5 escons. Uh-huh. I Bildu n'ha pujat 4. Aleshores, en clau independentista, o sigui, s'ha atribuït molt, de fet es fa, i no dic que no sigui pas així, però el que vull fer és una lectura una mica diferent, de que han estat els votants justament aquests, que Podemos i tot...
Perdona, diguem-ho bé, Àngel, PNB n'ha perdut 4, sí. I Bildu n'ha pujat 6.
No, 5, em sembla que eren. Quasi bé... M'ho confirmes, que són 6?
Confirmo que són 6, segur.
Bé, jo l'última anotació que tenia eren 5. Bé, és igual, doncs 6. En clau nacional, hi ha traspàs de vots, és a dir, aquí, seguint el model català, entre Esquerra i Junts, hi ha traspàs de vots. És a dir, hi ha gent que està a cavall entre les dues organitzacions. Per tant, quan s'atribueix la pujada a Bildu provinent exclusivament o pràcticament només del que seria el desmantelament, justament, de Podemos, que eren 6 diputats, també, si mal no recordo, jo crec que l'anàlisi és una mica esbiaixat. Jo crec que hi ha hagut un trasbàs també de vots, justament en l'anàlisi que abans feia el Xavier i que jo he reblat una mica del cansanci, és a dir, de gent que es mou a cavall entre les dues organitzacions, que vista la moderació a la qual ara es feia referència, aquest pas de l'extrema esquerra, potser una certa socialdemocràcia, jo no ho veig massa, però vaja, acceptem que sigui així, doncs hi ha hagut...
Em referia al programa polític,
sí,
no
sí,
a la seva
sí.
ideologia.
No, d'acord. I és possible, o sigui, segur que hi ha aquesta visió des de fora, i gent que amb el segons quin plantejament de sort ho no haguessin mai ni acostat, i en aquest plantejament doncs han tingut una aproximació. Però jo crec que hi ha hagut un traspàs també nacionalista, des del Partit Nacionalista Basc a la frontera cap a Bildu, i que en realitat part dels vots que ha perdut Podemos i les seves coalicions i aquesta idea confederal o federal de l'Estat, uh-huh, han anat també al PSOE, perquè puja dos escons. I aquests escons, una part, sens dubte, han d'haver vingut d'aquest col·lectiu de persones. I fins i tot...
Recordem,
perquè...
però, que en Podemos venia de 6, eh?
És el que dic. Sí, però de 6... Sí, però de 6 hi ha una part que seria aquest diferencial de 4 a 6. Tu ara em deies que eren 5 diputats, uh-huh, que eren 6 diputats. Jo tenia fins ara anotada la dada de 5. Uh-huh. Per tant, 4 provindrien del Partit Nacionalista Basc, sí, és a dir, moviments interns dintre del propi nacionalista, i una part d'aquesta. Però una altra part... O sigui que no tothom ha anat... Perquè he vist avui que es feia molt aquesta lectura. No, tothom ha anat a votar perquè doncs era poc útil el vot a Podemos. I jo dic, no. I una part d'aquesta ha anat directament al PSOE, que també ha pujat d'escons.
Uh-huh.
Aquesta és una lectura...
Ara em surt la vena, diguem-ne, de ciència política. No es pot... L'anàlisi, sempre que es fa anàlisi electoral, no es pot fer a partir dels diputats, mai. S'ha de fer a partir dels vots i dels percentatges de vots.
Aquí
hi ha un error, aquí és on podem tenir errors en l'anàlisi. Sí. Sempre hem de mirar quins vots van obtenir fa 4 anys, quins vots tenen ara, perquè una cosa és el que després, amb la fórmula electoral i la circumcisió electoral, s'acaben signant un o altre, no? Però hem de mirar d'on venen i d'on provenen. I en el cas del Partit Nacionalista Basc i de Bildu, tenen una base electoral molt ferma, uh-huh, i el que ha aconseguit, per exemple, els últims dies de la campanya electoral és que votants del PNB que potser s'haguessin quedat a casa han anat a votar i han permès que torni a ser el primer partit basc en el cas del PNB. Llavors, hi ha coses d'aquestes que les hem d'entendre. I sí que és veritat que la baixada fortíssima ha sigut la del carrer Podemos, que, insisteixo, va guanyar dues eleccions generals, o sigui, va quedar en primer lloc al País Basc. I, en aquest cas, és... una part, s'ha quedat a casa, una part ha votat a Podemos, però molt petita, una part ha votat a Sumar, però quedava un gruix de votants molt fort. I d'aquest gruix, una part ha anat a votar als socialistes, una altra part ha anat a votar a Bildu. Mm. Llavors, ara, tot això no s'entén el resultat final sense això. Jo només volia apuntar una última cosa, que sí que abans l'havia parlat molt, molt a fons l'Àngel, i ara i jo com no n'havia dit res, vull una mica posar la cullerada, i és que el Partit Popular al País Basc queda en quart lloc, amb uns resultats en els quals, a més, no amaga o no, diguem-ne, es menja l'espai de Vox, perquè Vox torna a sortir, en el cas d'Àraba, a Euskadi.
Amb un 2%,
I a Catalunya, que a les pròximes eleccions del 12 de maig tindrà més vots al Partit Popular, però recordem que fins a data d'avui, ara que estem fent aquesta tertúlia, el Partit Popular ni tan sols té grup parlamentari al Parlament de Catalunya i és l'últim partit polític de Catalunya. Llavors, clar, sent l'últim partit de Catalunya, hores d'ara, i sent el quart partit del País Basc, que són les dues grans nacionalitats, i utilitzo un terme constitucional perquè els oients del Partit Popular, diguem-ne, estiguin tranquils, perquè estic citant l'article 2 de la Constitució, però per la resta d'oients podríem dir, tenint en compte el resultat de les dues nacions, les dues grans nacions que té l'estat espanyol, diferents de la castellano parlant, doncs, caram, això és un problema pel Partit Popular, malgrat que arribi a fer coalició en algun moment amb Vox per fer el govern.
Judit, va, que et vull escoltar i de seguida anem a publicitat i parlem també de les catalanes.
Sí que anava a dir, de fet ho volia ja relacionar amb les catalanes, que aquí a Catalunya les enquestes també estan dient molt que hi ha un traspàs de vot dels comuns cap al PSC. Uh-huh. Per tant, aquest efecte que ja s'ha començat a veure al País Basc també es podria veure aquí a Catalunya. I respecte al Partit Popular...
Mira el Manel Castells...
Sí.
Totalment.
I respecte al Partit Popular, que aquí es denotarà una pujada...
Aquí hi haurà una pujada molt forta, però sí que agafa molta part de votants de Ciutadans, perquè Ciutadans, totes les enquestes diuen que no entra, uh-huh. I sí que agafa molta part de votants de Ciutadans, i en canvi no tant de Vox, almenys per als sondejos que tenim ara, perquè Vox sí que baixa una mica, però com a molt baixava dos diputats.
Pràcticament els mantenia.
Però la tendència era molt de mantenir-se, per tant, sí que estem veient que li està costant molt agafar també tota aquesta part de votants de Vox, que és veritat que Vox no acaba de créixer, però sí que li està costant doncs agafar aquest votant que potser va perdre ara fa uns anys.
Joan, només una dada paradoxal. Vox té representació amb un 2,1%.
Sí.
Les coalicions aquestes confederals d'Esquerra, Podemos i companyia, sumades, estan en el 6%. Quasi bé el 6%, un diputat també.
Sí, Catalunya necessites per entrar al Parlament vora un 3%, no?
Sí, un
3%.
Un mínim d'un 3%, sí.
Veurem qui arriba i qui no. Fem una cosa, anem a publicitat i parlem de les catalanes, va.
Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda, les veus de Ràdio Estel en directe i en persona. Joan Trias amb la caravana i Mercè Raga amb fabricació pròpia faran ràdio en directe a Sant Ramon de Penyafort de Barcelona, Rambla Catalunya 115. I escriptors i actuacions en directe i molt més. Aquest Sant Jordi la festa es viu en directe amb Ràdio Estel.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prengo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, que ens queden 10 minuts. Repassem una mica la política catalana, perquè el candidat d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha respost les paraules del líder de Junts, Carles Puigdemont, que en una entrevista al diari Ara assegurava que les eleccions desfaran l'empat tècnic i que intentarà un govern independentista, encara que Esquerra el superin escons. Aragonès el responia així.
Miri, jo crec que la unitat no es predica, es practica, i hem vist en els darrers 3 anys cadascú com ha actuat. Nosaltres creiem que més enllà d'un diputat amunt d'un, un diputat avall d'un altre, el que és important són les propostes. I el que hem de parlar és de propostes. I nosaltres parlem de propostes. Per tant, els acords, totes les sumes que puguem fer, per nosaltres aniran sempre condicionades al que haguem de fer en els propers 4 anys.
Qui ha parlat també de Puigdemont és Jéssica Albiach.
Nosaltres diem que amb la dreta i amb l'extrema dreta no anirem ni a la cantonada. No anirem ni a la cantonada. Jo no vull que un govern que pense que és positiu desmantellar la sanitat pública per reforçar la sanitat concertada. I en això coincideixen Jordi Pujol, però també Puigdemont.
I encara escoltem Alejandro Fernández pel Partit Popular.
Eso a quien evidentemente está retratando es al señor Sánchez y al Partido Socialista y al propio señor Illa. Nosotros hace muchísimo tiempo que les hemos advertido que el objetivo que tiene Puigdemont y que tiene el separatismo en general es desestabilizar la democracia española y es desestabilizar el sistema. Por lo tanto, no quisieron hacernos caso y ahora se está viendo claramente que ese era su objetivo.
Y encara pel que fa Junts, también ha parlat per Ciutadans Carlos Carrizosa.
El señor Illa no va a tener apoyos prácticamente de nadie porque el señor Illa no va a poder gobernar porque el señor Sánchez lo va a evitar, porque el señor Sánchez lo que quiere es no enfadar a sus socios separatistas que le están manteniendo en la Moncloa. Y, lógicamente, eso no pasa por hacer presidente al señor Illa.
I, finalment, qui ha retret Esquerra Republicana que pactés amb el PSC, Junts i Comuns és la CUP, amb Laia Estrada al capdavant.
De Pere Aragonès, qui ahir amenaçava o qui ahir alertava doncs, del perill que corre la llengua si governa el PSC, quan en realitat Esquerra Republicana ha pactat amb el PSC i amb Junts per Catalunya i els Comuns el que significa un retrocés històric en matèria de llengua a l'escola, que va ser introduir la vehicularitat del castellà a l'escola amb aquella modificació, amb aquella nova llei que van aprovar aquesta passada legislatura.
Sí, com sigui, Judit, tu que ho estàs seguint tot plegat, guanyar, com deia l'Àngel Miret, no ho sé, però que Puigdemont està sobre la taula i sobre la boca dels líders polítics de cada partit, per a mostrar un botó, que en deia aquella.
Totalment, totalment. O sigui, Junts no hagués tret el mateix resultat amb Puigdemont al capdavant que sense Puigdemont al capdavant, i de fet les enquestes així ho mostren. Uh-huh. Perquè té un efecte de lideratge molt més fort que qualsevol altre candidat de Junts, i de fet hi ha la mateixa candidatura en el moment en què passa a dir-se Junts més Puigdemont per Catalunya, és perquè volen agafar doncs, possibles votants.
Bé, que han fet invents aquesta gent, eh?
Sí. Sí. Però volen, per exemple, gent que podria estar dubtant entre Esquerra i Junts, volen que se'n vagi directament a votar a Junts per la figura de Puigdemont i dels fets del 2017. Vull dir, això no cal oblidar-lo. Jo penso que qui guanyarà les eleccions és el PSC. Aquí a debat, jo sí que crec que qui guanyarà les eleccions és el PSC. Ara bé, que Puigdemont traurà uns bons resultats, sí, de fet les enquestes li estan donant com a molt 32, i jo crec que potser puja un punt més. Què passa? Però també hi ha molta part del votant independentista que està molt desgastat i està fregant l'abstencionisme. O sigui, sí que amb el fet de Puigdemont potser el fa revifar una mica, però hi ha votant independentista que directament no té ganes de votar, mm-hmm. i llavors no cal oblidar també que l'irrupció de nous partits, com poden ser Alora o Aliança Catalana, poden també agafar part del votant independentista i que, per tant, estigui més fragmentat a l'hora de, doncs d'això. De fet, la majoria independentista està en dubte a dia d'avui.
Per tant, vols, vols que expliqui una carambola al billar? I la vull dir avui, abans de la idea de Sant Jordi.
Vinga.
Perquè si acaba de pensar, vull que consti aquí, a l'hemeroteca. L'hemeroteca, mira, jo d'entrada crec que passarà, com diu la Judit, que sí que quedarà ja en primer lloc, perquè, perquè la posició del PP està molt enrere, uh-huh. perquè Ciutadans no entrarà. Per tant, hi ha tot un gruix d'aquests votants, diguem-ne, de la zona, podríem dir, castellano parlant, però no pel tema de l'idioma, sinó pel tema potser del nacionalisme espanyol, que sí, anirà a votar Illa i, per tant, quedarà en primera posició. No sé si serà frec a frec, això ja no ho sé, amb en Carles Puigdemont, que a hores d'ara possiblement fa que quedi en segona posició. Quan fa unes setmanes enrere les enquestes deien que si hagués estat Esquerra Republicana Junts hagués quedat en segona posició Esquerra Republicana, i per això probablement el president Pere Aragonès va convocar les eleccions. Però si passa això, PSC primer, Junts segon, frec a frec o no, i Esquerra Republicana tercera, en un Parlament on sí que estarà Vox, els Comuns i la CUP hi seran, però ara la seva lluita, si es mantenen o baixen una mica, no crec que pugi cap dels dos. En el cas dels Comuns, perquè ja hem vist que a Galícia Sumar va treure zero i a Euskadi n'ha tret un. I Comuns és molt més fort, molt més fort, però ja veurem què acabarà passant amb el seu resultat.
Darrere aquestes donen que alhora, baixen tots dos, eh?
Sí, alhora no sortirà. Aliança Catalana, jo crec que sí que entrarà en el Parlament de Catalunya. No sé, si passa això, i ara explico la carambola, diguem-ne, del joc del billar, poso que un escenari que és probable és que anem a votar el mes d'octubre, després de la idea de l'11 de setembre. Sí. I per què? Perquè en aquest cas, Esquerra Republicana, perquè sigui Carles Puigdemont president, hauria de donar suport a Esquerra Republicana. Uh-huh. I l'escenari d'una Esquerra Republicana secundària, en tercer lloc en el Parlament de Catalunya, i amb una posició així, penseu que l'escenari... I de què dependrà aquesta carambola? Dependrà de si la llei d'amnistia s'aprova abans, uh-huh. i si, per tant, queda fora ja la inhabilitació a Junqueras. I, per tant, el cartell electoral d'Esquerra Republicana els mes de setembre-octubre seria un Junqueras-Aragonès junts, primer i segon. Llavors, aquesta jugada és molt més, podríem dir, de petjada forta, que no deixar que Carles Puigdemont, havent quedat abans que Esquerra Republicana, governi i, per tant, s'emporti, diguem-ne, molt del gruix de votants, no ara, sinó d'aquí 4 anys, havent governat. Això és, ho vull deixar aquí per si hi ha aquest resultat.
En parlarem les properes setmanes, també, d'aquestes eleccions catalanes abans, però, Àngel, va.
Jo crec que guanyaran Puigdemont, però, en fi, és una previsió que faig, i però ho argumento. Ho argumento perquè ahir vaig veure l'entrevista del president Puigdemont a La Vanguardia i em va semblar que deia coses que entren molt en un tipus de públic molt transversal, que sempre hem dit que és la idea aquesta del Partit Nacionalista Basc, de Convergència en el seu moment, i em va semblar que tenia un discurs que, per la Jèssica Albiach, tothom és de dreta o d'extrema dreta, per tant, això és igual, deixem-ho així, no? Però vull dir, em va semblar que tenia elements, francament, també d'aspecte socialdemocràcia, a l'hora d'una percepció de que el país no funciona i no arranca, i que ell posava damunt de la taula coses que no són còmodes de dir. D'una banda. De l'altra, crec que hi haurà, evidentment, una polarització final de l'espai nacionalista independentista, diguem-ne. I a la mesura que un va avançant a les enquestes, té més perspectiva de que aquest nucli, que no són ni els militants ni els que habitualment voten Esquerra Republicana o habitualment voten a Junts, acaben anant cap a aquell que té més opcions de que les coses li vagin bé. I després, perquè hi ha una cosa que és escandalosa, i que això, amb tot el respecte per la presidència, el president Aragonès té una manca de lideratge que resulta ja abrumador. És abrumador, la manca de lideratge. I hi ha una enquesta que per mi és definitiva i última, i que podríem comprar-la ara i tornaríem al País Basc. El 60% les darreres enquestes que veig de catalans consideren que el govern de la Generalitat actual ho ha fet o malament o molt malament. 60% per comparar amb el Partit Nacionalista Basc, que dèiem que també hi ha un cansanci, que evidentment doncs, s'ha conformat tota una classe política a l'entorn del propi partit, aquesta gent que el País Basc avui consideraven que el govern ho havia fet malament o molt malament, no arribava al 40%. Uh-huh. A Catalunya són 20 i pico de punts més.
Si
sumes tot això, uh-huh, jo crec que aquests 2 milions de votants nacionalistes aniran progressivament caminant cap a la candidatura Puigdemont.
Deia que en parlarem les properes setmanes, perquè encara faltava una altra tesi de la que parlar, que és la tesi del tripartit, que jo crec que les darreres setmanes estava agafant certa força. Ho faig rapidíssimament. Judit, titular respecte a aquesta tesi del tripartit, que com ho veus tu això?
Titularíssima? És possible.
És possible. Val. Judit, Xavier, Àngel, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.